Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 27 70.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela i a en Gerard Barrachina. Avui és la setmana que toca la xarxa i avui tindrem a la seva permanent, amb el Josep Maria i l'Albert. I ara, com és habitual, us deixem amb un davantal. Fa unes setmanes, un servidor i més d'una vintena d'amics del Bisbat varen fer cap a Poblet. No pas a una visita turística, sinó a viure una nova iniciativa. Estic parlant-vos del Congrés de Laics, que per iniciativa de Laicat 21 es va fer en aquest indret. Un servidor ha estat proper de l'organització de la mateixa. He vist com ha anat creixent en nombre de persones i cercles, com es varen fer les provatures dels tallers que es varen poder fer en el Congrés definitiu, com es revisaven els passos i com s'engrescava el següent cercle de gent, inicialment 4, 16, 30, 90, més de 500. El sabor en què tothom va sortir és un ressorgiment del paper del laic en la nostra església. Essent protagonistes en primera persona. Igualment, sorgeixen dubtes. Seguirem fent reunions per veure com estem, queixant-nos i debatint, o ens posarem fil a l'agulla? Podem, evidentment, quedar-nos en aquesta fase, ben asseguts en els nostres grups o entitats refugi, esperant que no sé ben bé quin missatge o senyal ens posarà en marxa. Què farem de les estructures existents? Les delegacions d'apostolat seglar, moviments? Afegirem més estructures o les reduirem? Suposo que a poc això s'aclarirà. Però mentre, què fem? Restem a l'espera o som propositius i proposem noves maneres de sortir en fora, fer una església que superi els seus límits establerts? El món no s'atura, i a més ho fa en un seguit de canvis vertiginosos. Això fa que encara hem de ser més actius i proposar noves formes de fer i d'aglutinar esforços i persones. Demanem al bon Déu que ens ajudi en aquests moments i que ens il·lumini en aquests nous passos. Francesc López, educador social.
Notícies del Bisbat.
L'IREL inaugura el curs 2015-2016 a la Universitat de Lleida.
Aquest passat 15 d'octubre, al Saló d'Actes de la Universitat de Lleida, ha tingut lloc la inauguració del curs 2015-2016 de l'IREL, Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida. L'encarregat d'impartir la lliçó inaugural ha estat Josep Maria Esquirol Calaf, professor de la Universitat de Barcelona. Després de l'entrega d'orles als alumnes, han tingut la paraula el doctor Joan Planelles, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, i el bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez. Ha clos l'acte Joan Viscarri, vicedegà de la UDL, amb paraules d'agraïment i de suport a l'institut. Així mateix s'han expressat Paco Cerdà i Montserrat Parra, representants de la Diputació i de l'Ajuntament de Lleida, respectivament.
Codiar i Paeria treballaran plegats en ajuda als refugiats.
Representants de la recent creada Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats, CODIAR, s'han reunit amb representants de la Paeria, concretament amb el seu tinent d'alcalde i regidor de Participador Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez, amb la finalitat de treballar més eficaçment davant l'arribada de persones refugiades a la nostra ciutat. En una reunió s'ha fet palesa la voluntat de coordinació amb dues entitats.
Jornada de formació sobre la Laudato Si a Càritas.
L'equip de formació i voluntariat de Càritas Diocesana de Lleida ha celebrat aquest passat 13 d'octubre una sessió formativa sobre l'encíclica del Papa Francesc. L'encarregat de fer la presentació ha estat Jordi Cendra, membre de la CBX i consultor mediambiental, que ha realitzat una exposició clara i profunda sobre el seu contingut i implicacions de canvis d'actitud personal i col·lectiva. L'exposició ha acabat amb un participat col·loqui.
Sopar solidari per Sant Joan de Déu.
El Centre Assistencial Sant Joan de Déu ha organitzat el pròxim 21 de novembre un sopar solidari que tindrà lloc a Almacelles, a la Sala Polivalent, la Rambla de la Generalitat 7, a les 21:30 hores. Tots els beneficis aconseguits aniran destinats a dos projectes solidaris. Un pel projecte Ens Movem, del mateix centre, que consisteix en l'adquisició d'un vehicle adaptat, i un altre d'internacional que consisteix en l'equipament del nou hogar Padre Olayo a Camagüey, Cuba. Els tiquets podran adquirir-se al casal d'Almacelles i al mateix centre assistencial Sant Joan de Déu.
L'entrevista.
Avui entrevistarem a dos dels membres de l'equip permanent de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida. Ens explicaran més coses sobre aquesta federació d'associacions i dels seus propòsits. Comencem, doncs. Sigueu benvinguts, Albert Puigol i Josep Maria Rovira.
Hola, bona tarda, gràcies.
Que els dos són membres de l'equip permanent. Primer de tot, Josep Maria, com definiríeu la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social?
Com definiríem la xarxa? Bueno, definiríem una mica què és la voluntat de les diverses entitats que la conformen, vale? Entitats que treballen amb persones vulnerables i que el que es busca és tindre col·laboracions concretes, en les diverses tasques desenvolupades per aquestes entitats. I les tasques no les fa la xarxa, les fan les entitats. La xarxa l'únic que fa és aglutinar esforços i posar en comú. I aleshores, aquí què busquem també? Pues busquem el posar de manifest la comunió eclesial que hi ha entre aquestes 16 entitats que treballem a la diòcesi de Lleida.
Molt bé. Una mica, quan va néixer i per quina raó la xarxa?
Bueno, la xarxa, cap als anys 90, a la diòcesi de Lleida ja hi havia una plataforma d'entitats cristianes pels marginats, que llavors es deien així, que ja va tindre uns fruits, que va ser, per no equivocar-me, ho llegeixo una mica, edició d'una guia que presentava cada entitat, feien recessos, jornades conjuntes de formació i col·laboracions concretes. No se sap per què se va refredar, com totes les coses, i sobre el curs 2006-2008, el germà marista Benet Argüès, que va ser nombrat delegat episcopal de Pastoral Caritativa i Social i delegat de Càritas, va tornar a reemprendre tota aquesta idea. Va crear ponts entre les diferents entitats i fruit del seu treball i la decidida opció d'aquestes primeres entitats que ja van estar treballant, van acabar coordinant-se i constituint el que avui se diu xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social. Una mica és aquesta la història.
Podries explicar una mica, o citar, quines són aquestes entitats, Albert, que formen la xarxa?
Tal com està la xarxa ara, la van començar 9 entitats. En aquests moments són 16. I aquestes entitats són Fundació Arrel Sant Ignasi, Càritas Diocesana, Centre d'Orientació Familiar, el COF, Col·lectiu d'Iniciatives Juvenils contra l'Atur, el FICCA, Comunitat Marista, Comunitat Salesiana, Esclat Santa Treseta, Llar Mare Esperança, Mans Unides, Obra Mercedària, Pastoral de Migracions, Pa de Sant Antoni, Projecte Solidari Mare Fèlix, de la parròquia de Sant Martí, Centre Assistencial Sant Joan de Déu, Voluntariat Vicencià i Justícia i Pau.
Molt bé. Una mica, quan us reuniu, amb quina periodicitat us reuniu i com ho feu per organitzar-vos?
La reunió és periòdicament, ve a ser sobre un mes i mig, aproximadament. Depèn una mica de les circumstàncies, les dates, no?, que pugui coordinar totes les entitats que hi participen. I abans de la reunió, la permanent el que fa és preparar els temes que es tractaran a la reunió que vindrà. O sigui que hi ha tantes reunions de la permanent com de tot el conjunt de les entitats.
I llavors feu una trobada anual, tinc entès. Després pot ser una mica més oberta.
Després hi ha una trobada anual més oberta, que és un dissabte al matí, normalment se fa el mes de març, març-abril, depèn de les dates. Hi assisteix el senyor bisbe i se fa vindre alguna persona rellevant per que mos comenti algun tema. Amb aquesta reunió se fa un treball per grups, i després se valora entre tots. Entre tots se comenta com el resultat del treball que s'ha fet.
Sí que hem explicat abans doncs, que era això, que uniu totes aquestes entitats. Una mica, aquestes entitats, quin és el perfil d'usuari que tenen? És un perfil semblant?
No massa.
Llar Mar Esperança, per exemple... són nens.
Si explicàvem una mica, potser podríem explicar això, no? El tipus de persones que tenen, doncs, no sé si gent gran, si persones...
Hi ha de totes les edats.
Sí, diguem que hi ha de totes les edats.
Hi ha de totes les edats. Dels infants, tal com deia l'Albert, en situació de risc d'exclusió social, amb la qual, tal com deia, hi havia el casal Pare Palau, la comunitat Maristes, treballen directament amb aquest món... Els joves, en mateixa situació, i exclosos de l'educació formal o reglada, aquí treballen força molt directament els Salesians Sant Jordi, o antic CIJCA, el que parlava abans. Famílies en situació de vulnerabilitat, tant siguin immigrades com siguin nacionals. No hi ha motiu de diferenciació. Sobretot famílies amb atur de llarga durada. Perquè, lògicament, com més llarg se fa l'atur, més dificultats hi ha de poder tindre uns ingressos i, per tant, un sostén per aquesta família. Aquí treballa pues, Càritas, Projecte Mare Fèlix, Llars del Seminari, Voluntariat Vicencià, etcètera. D'acord? I, per últim, hi ha les persones en situació de sense llar, que aquí és un treball molt específic d'Arrel Sant Ignasi. Oi, Albert? Si no
m'equivoco? Sí, correcte.
I aleshores, doncs, bueno, aquest és el d'això. Joves i adults també en situació de tutela, que tenen que ser tutelats, i aquí el Llar Mare Esperança i Centre Sant Joan de Déu, cada qual amb la seva especialitat. I també hi ha un apartat que són les persones amb llibertat reduïda, és a dir, les presons, centres penitenciaris. I aquí tenen un treball molt específic els mercedaris, que també formen part de l'obra mercedària, que també forma part de la xarxa.
Sí, bàsicament aquestes entitats se dediquen als pobres, però als més pobres dels pobres. És a dir, aquells que pràcticament estan fora de la societat i del circuit que nosaltres coneixem i el que estem, no? Que d'alguna forma es tracta d'això, perquè les altres persones, pues, bueno, ja més o menys tenen mitjans per buscar la vida. Però hi ha persones que estan tan desfavorides de tot que no, si no fos per l'ajuda aquesta, pues no ho tindrien molt, molt cru. Més cru del que ho tenen ara, encara.
Arrel de la crisi dels últims anys hi ha hagut un augment de demanda?
Sí, hi ha hagut un augment de demanda al començament, sobretot, i parlaré per Càritas. Hi havia persones immigrants, sense recursos, i això ha anat canviant, de tal forma que en aquests moments això arriba també a persones del país. Persones del país que mai s'havien pensat de que podien estar en una situació tan complicada com la que tenen ara, o sigui, estan a Càritas, o sigui, venen a Càritas, i suposo que per altres institucions similars també hi passen.
Ah, però per tot això es necessiten diners i mans, no?
Per això es necessiten diners.
Una mica, com des d'on venen aquests diners que les entitats gestionen per poder atendre els seus usuaris?
Abans hi havia moltes ajudes de l'administració. Això, quan va començar la bombolla, o sigui, quan va explotar la bombolla, pràcticament han desaparegut. Arriba alguna cosa, però molt puntual. I llavors són donatius, i amb els pocs recursos que hi ha s'ha procurat optimitzar-los, no? Per intentar optimitzar aquests recursos va ser quan la xarxa va agafar entitat, perquè el que es tractava era de que les entitats, o sigui, que totes les entitats poguessin aprofitar al màxim els pocs recursos que tenien. Uh-huh. I clar, llavors, amb aliments, per exemple, que va ser potser la primera gestió forta que es va fer, va ser coordinar i evitar duplicitats en quant a les persones que ho anaven a buscar, m'entens? Perquè això arribés a més gent, cosa que passava. Ara, possiblement, en algun cas també passa, però hi ha bastant menys, perquè està bastant més controlat, no? I tot això ha ajudat a que, bueno, després al comentar, pues, de la forma que una entitat surt d'un problema que té amb les altres entitats, pues, bueno, se van agafant idees, m'entens, i es va tirant endavant amb tot els projectes. Mm-hmm. Però en aquests moments la situació és realment complicada, per tots, pels que hi van i pels que cuiden.
Josep Maria, ens podries explicar una mica quins serien els reptes de la xarxa de cara a un futur immediat, proper?
Bé, els reptes, doncs podríem dir que intentar que tot vagi millor, evidentment. Així,
poder seguir amb els projectes,
a
suposo.
A grosso distància. Bé, hem parlat de que hi ha unes subcomissions dintre de la xarxa, que aquestes subcomissions són una d'aliments, que llavors se divideixen en dos branques, que són els cuinats i els crus. ¿Vale? Després hi ha lo de la relació amb el món empresarial per recerca de llocs de treball per les persones ateses per les nostres entitats. ¿Vale? I després hi ha la comissió 3.4, que és una relació de treball en xarxa amb dues plataformes de voluntariat social de la societat civil, que una és la coordinadora d'ONGs i cooperació i l'altra és la Federació del Voluntariat Social. Aleshores, com que la forma de treballar de la xarxa és una mica aquestes tres subcomissions, doncs intentar potenciar-les al màxim. Potenciar-les perquè, com deia abans, els aliments, per exemple, arribin més i millor a tota aquella gent que realment ho necessita. ¿Vale? La relació amb el món empresarial, pues, bueno, pues és intentar buscar aquells llocs de treball que, claro, els que atenen les nostres entitats són gent que no tenen titulació, no són enginyers, no són metges, no són abogats. ¿Vale? Aleshores, se'ls ha de buscar un lloc de treball no qualificat perquè puguen tindre aquella esperança de dir, efectivament, sóc capaç de treballar i sóc capaç de guanyar-me la vida. Mitjançant una preparació inicial, vale? I després buscant aquelles empreses que d'alguna manera vulguin col·laborar i puguin acceptar aquest tipus de gent que estan en aquesta relació.
Sí. Lo dels aliments cuinats ha sigut una cosa molt, molt important, perquè a l'època de les vaques grosses, pues aquests aliments que ara s'aprofiten, pues ben bé no se sap on anaven a parar. El que passa que va arribar un moment que des dels maristes van veure que del menjador dels nens sobrava menjar. I gràcies a Pugueu Comentar va sortir la idea d'aprofitar el menjar que sobrava per poder-lo repartir entre les persones que ho necessitaven. Llavors, el procés és que el que sobre ja es prepara amb tots els ja degudament controlat, se congela i es porta a la botigueta d'arrels. I allí reparteix. Vull dir, si no hi hagués hagut la xarxa, possiblement això hagués continuat igual. Va començar Baristes, després s'hi va ajuntar el Claver, i ara hi ha dos o tres col·legis més que també s'hi ajuntaran amb el que va de aquest curs.
Ah, molt bé.
Sí. L'altre dia parlàvem d'un total de 8 col·legis, ja no?
És possible, sí.
Sí, el curs passat em sembla que eren 5, i ara ja estan parlant de 3 més per aquest curs...
Clar, és que una mica hi guanyem tots, no? Sí, les escoles no llencen menjar, i així sabem que algú aprofita.
No solament això, sinó que, a més de Girona i de Barcelona, també han vingut entitats aquí per interessar-se de tal com se feia això.
Ah, molt bé. Mm-hmm. Molt bé.
Home, som pioners. Som pioners, vulguem o no vulguem, en tema de xarxa i en tema de col·laboració i de més, som pioners. Mm-hmm.
Una mica també m'agradaria que em poguéssiu explicar com ho pot fer una persona que vol col·laborar, que ens està escoltant i que pensa, doncs, trobo que podria dedicar una estona, perquè a vegades hi ha gent que potser no té recursos, però sí, una estona, o sí, doncs tinc una mica d'estalvis i ho podria destinar a aquestes entitats.
Són 16 entitats que fan coses molt diverses. Llavors, en tot, seria buscar un projecte que agradés i dirigir-se a l'entitat que porta aquest projecte. Perquè la xarxa no... L'únic que fa és coordinar les entitats amb problemes comuns, però ni recull diners directament la xarxa, sinó que són les mateixes entitats les que ho fan. No? Llavors, quan una persona està interessada en algun projecte determinat, el que ha de fer és dirigir-se a l'entitat que ell vulgui col·laborar. Són 16, vull dir que hi ha moltes oportunitats per poder-ho fer.
Sí. Concretament, dintre de la web del Bisbat, estan relacionades totes aquestes entitats. Si es busca la xarxa d'entitats cristianes, estan totes relacionades i llavors allí pot trobar la informació per poder col·laborar.
Sí. I tota ajuda és benvinguda, no? Siguin diners o siguin mans.
Sigui la que sigui.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut a aquest programa i esperem que ens puguem retrobar un altre dia.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs avui hem après algunes informacions sobre la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social. Desitgem que pugueu seguir ajudant a totes les persones que ho necessiten i també que cada vegada siguin menys, ja que això voldrà dir que ja es poden valdre per elles mateixes. Moltes gràcies i fins al proper programa. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Jornada de formació a Càritas Diocesana.
Formació bàsica adreçada a nous voluntaris de tots els programes i projectes de Càritas, a càrrec de Mari Carmen Canxo. Tindrà lloc a la seu de Càritas, a la plaça Sant Josep, número 2, el dijous dia 5 de novembre a les 5 de la tarda.
Segona conferència del cicle Matrimoni i Dret Canònic.
Aclarir aspectes de la nulitat catòlica i els interrogants que s'obren per la influència del Papa Francesc, organitzat per la Diputació, l'IEI, l'IREL i el Bisbat de Lleida. Serà el dijous, dia 5, a l'aula magna de l'Institut d'Estudis i l'Erdencs, a 8:15 del vespre, a càrrec de mossèn Víctor Espinosa, jutge diocesà del Tribunal Eclesiàstic de Lleida i Terrassa.
Recés carismàtic a la Casa de l'Església.
S'iniciarà el divendres dia 6 a les 6 de la tarda a la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana, i finalitzarà el diumenge dia 8. Serà a càrrec del carmelita pare Marcelino Iragui.
Curs El naixement i la infància històrica de Jesús de Natzaret.
Tindrà lloc al Santuari Parròquia de Santa Teresina el divendres dia 6 a les 7 del vespre i el dissabte dia 7 a partir de 10:15 del matí. El teòleg biblista Ariel Álvarez Valdés donarà una visió més oberta de la figura de Jesús. El preu és de 20 euros i per més informació i inscripcions cal fer-ho a l'email fernanda.lcmt@yahoo.es.
Dia del Beat Pare Palau.
El dissabte dia 7 la comunitat carmelita celebra la festa del Pare Palau amb una eucaristia a les 9 del matí a la parròquia de Santa Maria Magdalena, oficiada per mossèn Francesc Rosselló. Al vespre, a 8:15, al santuari de Santa Teresina hi haurà una missa en la qual participarà la coral de la parròquia.
El pensament
Si volem un món de pau i de justícia, hem de posar la intel·ligència al servei de l'amor.
Antoine de Saint-Exupéry.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Tots Sants i el record dels difunts. La tradició de l'Església ha unit aquestes dues commemoracions en dates successives, l'1 i el 2 de novembre. La nostra experiència personal i també comunitària associa de forma immediata, quan arriben aquests dies, l'alegria de la festa pel reconeixement i la intercessió de tots els sants que estan al costat de Déu, amb certa tristesa i afectuós record pels nostres éssers estimats difunts. Per això, acostumem a visitar els cementeris i resar pels qui hi reposen. Són dues celebracions que la devoció popular té tendència a confondre, presentant-les com una única realitat. I convé que tots nosaltres sapiguem distingir el significat de cada una d'elles. Per una part, ens alegrem de tenir tants sants anònims al cel, persones com nosaltres que intercedeixen per tots els que encara vivim en aquesta terra. I per una altra, dirigim les nostres oracions a Déu pels fidels difunts perquè, essent purificats per la gràcia, puguin gaudir aviat de la seva companyia. Els primers els necessitem. Els segons es necessiten. Ja ho diu molt bé el Catecisme de l'Església Catòlica. Creiem en la comunió de tots els fidels cristians, és a dir, dels que peregrinen a la terra, dels que es purifiquen després de morts i dels que gaudeixen de la benaurança celestial, i que tots s'uneixen en una sola església. I creiem igualment en aquesta comunió, que en aquesta comunió està a la nostra disposició l'amor misericordiós de Déu i dels seus sants, que sempre ofereixen oïdes atentes a les nostres oracions. En aquestes circumstàncies de festes i records, la nostra atenció es dirigeix a reflexionar sobre la vida i la mort, a com l'ésser humà parla, sent, transmet la vida i afronta la mort. És una qüestió radical que ha estat objecte de múltiples aportacions de filòsofs, historiadors i sociòlegs. S'han escrit belles pàgines sobre aquesta qüestió. Hi ha abundants estudis que intenten aclarir les diverses reaccions humanes davant d'aquesta realitat. Els creients també tenim una resposta adequada i la nostra cosmovisió té plena coherència. Els cristians orientem la nostra vida amb la lectura dels textos bíblics que progressivament ens mostren els designis de Déu sobre la humanitat sencera i sobre cada un de nosaltres. Déu és l'autor de la vida, ens l'oferix com un regal i nosaltres acceptem la seva decisió sobre el seu final. El model com a referent absolut és Jesús de Nazaret, qui ha manifestat un amor desmesurat cap a la vida de tots els éssers humans i ha acceptat amb plena confiança en el Déu Pare la mort en la creu. No som amos de la vida, ni podem decidir la nostra mort, ni per descomptat la dels semblants, ni tan sols recorrent als avanços científics. Ens diu el Senyor que el ser humà és la seva glòria, objecte de la seva predilecció, i, per tant, un fi absolut en si mateix. Reconeixem la nostra finitud i apostem per deixar la vida en mans de Déu. Mai acceptarem la mort induïda ni tallarem d'arrel la vida naixent. Que aquests dies siguin viscut amb alegria, amb confiança i amb esperança. El vostre bisbe, Salvador. Adeu, amics.
En Josep Maria i l'Albert, com heu escoltat, ens han posat al dia de com està la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida. Ja heu vist que són 16 entitats i els augurem un futur encara més esperançador. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.